L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
És dimecres, dia 11 de juny, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui parlarem dels resultats de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimecres a sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La ciutat millora amb dades de seguretat i aposta per reforçar la percepció ciutadana. Ho ha destacat l'alcalde Marc Girbet, que ha presidit aquesta Junta Local de Seguretat, on ha destacat una reducció general del 13% de la delinqüència i ha anunciat un pla de seguretat específic a la plaça de Catalunya i a l'estació de Ferrocarrils. També parlarem de la FP Dual i després de la jornada que es va celebrar aquest dimarts en el Teatre Núria Espert. I seguirem parlant del Festival Cromàtic. Hem parlat amb un dels artistes urbans que hi han participat i que ja han finalitzat el seu mural. Estem parlant de Rock Black Block i que el seu mural el podem veure a la plaça de l'Església amb una imatge espectacular de la palanca, un element històric de la ciutat. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca ha millorat les dades de seguretat i aposta per reforçar la percepció ciutadana. L'alcalde Marc Girbet ha destacat una reducció general del 13% a la delinqüència i anuncia un pla de seguretat específic per la plaça Catalunya i l'estació de Ferrocarrils. La Junta Local de Seguretat s'ha celebrat aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca a la sala de plens amb la presència de la policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, que han fet balanç de la situació del municipi en matèria de seguretat. També hi han assistit portaveus dels grups polítics municipals. A la reunió, com dèiem, s'han presentat les dades de seguretat dels darrers 12 mesos, destacant la reducció dels delictes en un 13,4% en els últims 12 mesos. Altres dades són la reducció de la baixada de robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 62,16%. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Doncs avui celebrem la Junta de Seguretat Local amb unes dades que són molt i molt bones. Reduïm la delinqüència en un 13% respecte a l'any anterior i la tipologia de delictes que més afecten o que més importen a la ciutadania, que són tot el que tenen a veure robatoris amb força, robatoris amb delinqüència, doncs estem parlant d'una reducció del 15% i del 22% respectivament, però és que a més en el global d'aquests robatoris amb força estem parlant d'una reducció del 62%. I també en matèria de trànsit hem millorat les dades d'atropellaments de persones. Per tant, en aquests darrers 12 mesos s'ha reduït un 44% els atropellaments de persones a la ciutat. Per tant, encarem una Junta de Seguretat amb dades molt i molt positives, qüestió que hem de seguir millorant, és a dir, tenim un marge de millora, però ja serà focalitzada a certs punts de la ciutat i en certes matèries o casuístiques. Per tant, aquí sí que a la Junta precisament els encarregaré un pla de seguretat, concretament per plaça, pels entorns de la plaça Catalunya i de Ferrocarrils, de l'estació de Ferrocarrils, per poder treballar aquesta percepció de seguretat en aquests dos àmbits. I aquest pla de seguretat vindrà donat en creació per part de l'Ajuntament, però amb la col·laboració de tots els agents de policia. Per tant, un cop més, l'Ajuntament i el govern de la ciutat té l'objectiu clar de que Sant Andreu sigui una ciutat segura, ja no només en dades, sinó també en percepcions de la ciutadania, i aquí tenim un marge important de millora, que no només es fan en recursos policials, sinó que es fan en l'àmbit de l'urbanisme, en l'àmbit de la neteja, en l'àmbit de la il·luminació, i això és important que també ho remarquem, i és una feina que també han d'assumir els equips tècnics i serveis tècnics de l'Ajuntament.
Pel que fa als accidents de trànsit, han augmentat lleugerament, passant de 70 a 74. Les víctimes greus d'accidents han disminuït un 60%, passant de 8 a 5, i els atropellaments han baixat un 44,44%, passant de 18 a 8 durant l'any 2024. En l'àmbit dels robatoris amb força, destaca especialment la baixada dels robatoris amb força produïts en domicilis, que passen de 37 a 14. Aquest fet representa un 62,2% menys que el període anterior. Per contra, els robatoris amb força que han succeït a l'interior de vehicles han augmentat dels 36 casos als 45, representen un increment d'un 25%. Aquest fet es deu a dos episodis puntuals succeïts al març del 2025. L'alcalde Marc Giribé també ha parlat de la ciberdelinqüència.
L'Ajuntament fa programes, concretament el Casal de la Gent Gran, diguéssim, de digitalització, programes de formació que el que ens ajuden precisament és a formar aquestes persones per l'utilització d'aquests mitjans, però també com a càpsules informatives el que hi ha en aquests cursos és saber identificar un possible risc per estafa. A mi m'ha passat a nivell personal, per tant no cal que sigui gent gran, sinó ens pot passar a qualsevol, que podem confondre a vegades una comunicació que ens fa arribar a una empresa que és totalment fraudulenta i que ens pugui arribar. Aquesta, precisament la dada de la ciberdelinqüència, és la que més taca en el fet dels números globals. Quan introduïm els números de la ciberdelinqüència en el còmput total de dades és quan empitjoren les dades. Però si parlem d'aquestes dades de que són robatoris, robatoris amb força, accidents de trànsit o robatoris amb intimidació, les dades de Sant Andreu a la Barca, ja com vam apuntar fa uns mesos enrere, són molt positives. Som la cinquena ciutat de més de 20.000 habitants doncs, que té les millors dades de seguretat i en aquesta línia és la que seguim treballant. Això no és un missatge triomfalista en cap cas, és un missatge de que anem pel bon camí i com dèiem, aquest pla de seguretat reforçarem en l'entorn de l'estació i de la plaça Catalunya les actuacions policials. Doncs avui encarregaré la seva elaboració a la Junta, quan el tinguem farem una Junta extraordinària, el presentarem al conjunt dels cossos i aquí és on començarem a treballar operativament com es portarà a terme aquest pla.
Finalment, l'alcalde Marc Giribet ha recordat que la instal·lació de càmeres de videovigilància i la incorporació de nous agents de la policia local poden ajudar a augmentar la sensació de seguretat al municipi.
Evidentment, és l'objectiu, però no només de la policia local, sinó tot l'esforç que està fent l'Ajuntament, també l'han de fer altres administracions, com per exemple la Generalitat de Catalunya, a través dels Mossos d'Esquadra. I ja ho vam parlar amb la consellera, l'àrea bàsica de Martorell necessita un reforç d'agents, i és un reforç important. Sant Andreu de la Barca, Martorell, ciutats que arribem gairebé als 30.000 habitants de població efectiva, necessitem com a mínim una patrulla de Mossos d'Esquadra fixa tots els torns, a les nostres ciutats. I per tant això és el que també li hem d'exigir a la Generalitat. Llavors amb aquest pla que està fent de Mossos d'Esquadra d'incorporació en els diferents anys és un bon pla, la qüestió està en que quants d'aquests vindran a Martorell i quants d'aquests tindrà Sant Andreu de la Barca. I aquesta és una resposta que de moment el Departament d'Interior no ens ha fet arribar ni serveis territorials d'Interior i necessitem doncs, aquesta implicació també per part de Mossos d'Esquadra precisament per ajudar-nos en l'àmbit que és competencialment seu, que és la seguretat ciutadana.
Sant Andreu de la Barca ha celebrat un any més la Junta de Seguretat Local amb la presència de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i també la Guàrdia Civil. Una Junta Local de Seguretat que ha estat presidida per l'alcalde Marc Giribet i on també hi han assistit altres portaveus dels grups polítics municipals de Sant Andreu de la Barca, com els representants del PSC, Vox, Partit Popular i En Comú Podem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat en el Teatre Núria Espert una jornada sobre l'FP dual. Hi han participat empreses, estudiants i també instituts al voltant de la formació professional. En té més detalls Pere Juventí Balcells.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
La formació professional busca preparar els estudiants pel mercat laboral donant-los uns coneixements pràctics i teòrics per poder desenvolupar diferents professions. A diferència d'altres estudis com el batxillerat, el seu enfocament és més pràctic i orientat més cap a les demandes reals dels sectors. Per tant, la FP busca facilitar la inserció laboral i adaptar els canvis que tenen el món professional cap a l'acadèmic. N'hem parlat amb tres instituts que han pres part de la jornada sobre formació professional que s'han fet a Sant Andreu de la Barca sobre talent i futur, FP i empresa. És Pablo Olivares, orientador de Balmes Innova.
Parlarem sobre l'FP dual, concretament nosaltres, sobre l'acreditació de competències i els certificats professionals, on s'engloben dins del sistema de formació professional de Catalunya i les novetats que n'hi ha hagut en les darreres setmanes o mesos.
Què té la formació professional que la fa, diguéssim, atractiva als estudiants que ara, per exemple, haurien de triar el seu itinerari?
ho té tot. Té la pràctica, una pràctica real, i sobretot una possibilitat d'incorporació a les empreses, al sector productiu i a l'entorn, duent a terme funcions reals, que tenen a veure amb els llocs de treball, amb les feines completament reals del dia a dia.
I creus que se li dona suficient rellevància a la FP o encara doncs, queda un llarg camí per recórrer?
Per sort crec que cada cop està tenint més importància, però encara no té tota la que hauria de tenir.
És Oriol Balcells, cap d'estudis de l'Institut al Palau.
La presentació, la presentació que han tocat fer mi és una mica la conscienciació de les empreses, de la formació professional i de les pràctiques de l'alumnat, sobretot la FP dual, de que acullin els alumnes pels seus tallers, per les seves oficines, per les seves empreses.
Falta una mica convèncer les empreses que és una bona, diguéssim, estratègia comptar amb aquests estudiants a les seves, als seus centres de treball.
Sí, sobretot això perquè... perquè el relleu generacional ha de venir sobretot amb els futurs estudiants, amb els estudiants i amb els futurs treballadors que són els alumnes que aniran a les empreses a fer pràctiques.
És Carme Rey, coordinadora de formació professional intensiva de l'Institut Oró de Martorell.
Jo he vingut una mica a estar tot el dia, tota la jornada, doncs per informar-me amb totes les xerrades que faran i de més, i després vindran altres companys que són tutors dels cicles que interessen a les empreses que han vingut, doncs també doncs per fer aquesta jornada de networking amb les empreses i donar tota la informació que necessitin.
Com treballeu des del vostre centre el tema de la formació professional?
Bueno, doncs el nostre centre és un centre on molt implicat en la formació professional. Pensa que tenim 7 famílies professionals ara mateix, molts alumnes, gairebé 800 alumnes, i bueno, el que intentem és promocionar-ho dins de la zona, oferir cada vegada quantes més possibilitats millor. Estem obrint doncs, això la FP Dual Intensiva ja des de fa uns anys, vam ser un dels primers instituts que van participar en aquest tipus de formació. Estem intentant també doncs, fer les beques aquestes Erasmus perquè alguns alumnes puguin anar a formar-se fora i sempre donar doncs, la millor atenció a les famílies professionals.
Per últim, hem volgut conèixer de primera mà l'experiència de dos estudiants que han fet la FP i ens han explicat les seves experiències. És Ricard Pérez.
Com han anat aquestes pràctiques o aquesta estada a la CELSA?
Molt bé, molt bé. La veritat que els companys, tot bé. L'important que ha après i molt bé.
Has pogut posar en pràctica, entenem, tot el que has pogut anar fent a la formació professional in situ en una empresa?
Sí. Tot, sí. Tot. I tot molt bé.
I no sé si ens pots explicar, per exemple, algun cas pels nostres oients que no estan molt familiaritzats amb això de la formació professional o amb la tasca que feu a la CELSA.
Nosaltres, a l'estar en pràctiques, tampoc podíem tocar molt, però el preventiu, el correctiu de les màquines i tot... Pues tot això ho hem anat fent, però bueno, molt bé tot.
Per tant, recomanaries als estudiants fer aquesta formació professional en empreses com, per exemple, la CELSA?
Sí. Estima, tenen molta sortida i...
I també hem parlat amb Ana Hidalgo.
Bien, al final, bueno, he tocado todos los palos. Bueno, he hecho de todo, no he hecho solamente un trabajo y he aprendido un montón.
I quines coses has après, per exemple, perquè ens fem una idea?
Atención al cliente, he hecho contabilidad, incluso he aprendido cosas de inmobiliaria, un montón de cosas.
¿Recomanes el fet de que doncs, els estudiants puguin fer FP?
Sí, la verdad es que sí. Y sales con experiencia también.
Per tant, ara et veus més preparada pel món laboral, entenc, estàs com capacitada per fer el que et vingui a sobre, amb tots els àmbits.
A ver, depende, pero sí.
Des de l'Ajuntament aposten fermament per la formació professional perquè Sant Andreu de la Barca es troba en un ambient plenament industrial que veu molt d'aquest tipus de formació. És Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica, Activitats i Turisme, Comerç i Indústria.
Són jornades molt importants perquè tenim centres de formació professional i tenim també empreses. Un terç del terme municipal de Sant Andreu de la Barca és polígon industrial. Llavors, caçar aquests dos mons esdevé molt important per l'èxit també en ocupació per un cantó i després en la productivitat d'aquestes empreses. Llavors, és important aquesta jornada per destacar la importància de la formació professional ben encaminada cap a certs perfils professionals que són justament ara mateix demandats en el mercat per fer aquest match, diguéssim, i que les persones que passen per la FP puguin al final trobar feina, si pot ser, fins i tot aquí a Sant Andreu de la Barca. No?
Són empreses que participen, per exemple, ara m'ha entrevistat un estudiant de la, que ha estudiat i que ha fet pràctiques a Celsa, per tant, doncs, importància de tot aquest teixit empresarial que hi ha, industrial també per la ciutat i pels nostres estudiants.
Sí, per la ciutat i també per les ciutats del voltant, no? És, al final tenim un ecosistema, no, industrial que també es va nodrint d'aquests estudiants de formació professional, i aquí el repte és afinar cada cop més en aquestes famílies de la formació professional perquè tinguin un aterratge en el món productiu, en el món empresarial, el més acurat possible. És a dir, que allò que demanden les empreses veritablement sigui d'utilitat el que està oferint la formació professional, no? Especialment en la modalitat de formació professional dual, no? Aquesta és la importància d'aquesta jornada i posar en la mateixa taula amb uns i els altres perquè es coneguin i perquè vegin quines potencialitats tenen.
Per tant, solen sortir coses interessants, podríem dir, d'aquestes jornades que sovint feu aquí a la ciutat?
Sortiran coses interessants perquè per un cantó tenim la part d'educació de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència de formació professional, tenim els instituts i tenim les empreses. Llavors, amb aquesta triada, diguéssim, amb aquest triangle virtuós, doncs és el context on podrem treballar i on podrem avançar en aquesta millora de la formació professional.
Doncs ara estem amb Anna Serra, regidora de Formació i Ocupació. En aquestes jornades, Anna Serra, poseu sobre la taula i poseu al centre la importància de la formació professional.
Exacte. Encara estem en un moment en el que per moltes famílies, per molt alumnat, el batxillerat continua sent la línia prioritària i volem posar en valor que no, que hi ha moltes altres opcions, opcions totalment vàlides, importantíssimes. Tenim molta part d'indústria a Sant Andreu de la Barca, molt comerç, i una formació professional molt més específica, molt més professionalitzadora, doncs permet que tot aquest alumnat que tria aquesta branca pugui trobar feina doncs d'una manera més natural, amb unes pràctiques doncs això, no? més concretes, i avui doncs posem sobre la taula la importància d'aquesta formació professional.
Amb tot, Sant Andreu de la Barca posa un any més la formació professional al centre de la taula de tota l'oferta educativa i la mostra com una sortida acadèmica i laboral d'èxit.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Ja es poden començar a veure diferents murals del Festival Cromàtic ja acabats, concretament el de la plaça de l'Església. Una imatge de la Palanca, obra de l'artista urbà Rock Black Block. L'hem entrevistat. Rock and Black Block és un dels artistes que participen del Festival Cromàtic a Sant Andreu de la Barca. Compta amb una trajectòria molt consolidada i després del seu pas al Cromàtic ha deixat un dels seus murals a la ciutat. Un mural sobre memòria històrica amb una imatge històrica a Sant Andreu de la Barca, com és el símbol de la palanca que permetia passar de banda i banda del riu Llobregat. Ràdio Sant Andreu ha conversat amb l'artista urbà barceloní sobre el seu mural i també la seva trajectòria artística.
Bé, aquest mural neix de la mà del Festival Cromàtic, organitzat per l'Ajuntament i gestionat i organitzat per Rebobina Art. Aleshores es toquen diferents temàtiques, una d'elles era la de memòria, i a partir d'aquí doncs, se'm va seleccionar com a artista per dur a terme aquesta temàtica i vaig fer una mica d'immersió en el tema de què era la memòria i quins eren els elements de memòria. Ràpidament vaig arribar a la palanca.
En aquests dies hem vist gent que anava passejant aquí a la plaça de l'Església, anava veient com evolucionava el teu mural. Hem vist fins i tot persones que s'han emocionat veient el teu mural. Això és el que té l'art al carrer, no? D'aquesta connexió directa amb l'espectador en aquest cas.
Sí, és una de les coses boniques de treballar en entorns petits, com petits o relativament petits, doncs això, que tens un pols molt directe de com està impactant l'obra en el veïnat. I després jo crec que també voldria posar en valor una mica la feina prèvia que no es veu quan estem duent a terme el mural, i és tota aquesta tasca no només d'investigar i de buscar informació, sinó de contrastar-la amb els veïns i veïnes, i en aquest cas amb l'equip de l'Ajuntament, perquè jo com a veí de Barcelona sé poc de la història de Sant Andreu de la Barca i només és en base a establir un diàleg i contrastar repensar una mica les coses, que pots arribar a entendre quina és la pedra angular de la memòria. Jo potser agafaria una imatge que fos més estèticament més bonica, però que potser no tingués aquest valor tan emocional. I estant aquí al carrer he constatat que ha sigut un encert.
Vens del món del disseny gràfic, de la il·lustració, fins i tot del món del tatuatge. Què et va portar a fer aquest salt als murs i a l'art urbà?
Mira, jo en realitat el tema del disseny gràfic és la meva formació, és algo que crec que ha influït molt en la meva obra, però en realitat no m'hi he dedicat mai, però sí que m'ha fet entendre el muralisme com una eina de comunicació. És a dir, hi ha artistes que s'ubiquen com a artistes i fan obra personal. Jo en realitat agafo el muralisme, doncs això, com si fos una il·lustració de gran format i amb els mateixos criteris que el disseny gràfic, que és que em poso com a comunicador, recullo un concepte i intento ser el vehicle, l'altaveu o el micròfon que propaga aquesta imatge i la porta a l'espai públic perquè el receptor sigui tot el veïnat.
En aquest cas, l'art creus que hauria de quedar-se en els museus o hauria de sortir més al carrer?
Bueno, jo crec que hi ha art per cada àmbit, no?, d'alguna manera, però jo on em sento còmode és en aquest àmbit comunitari i popular, i entenc que és algú que pot omplir els carrers i els espais públics de memòria, de valors, de creativitat, i després també que els espais públics han de poder ser un espai on la gent tingui el seu camp de proves i d'experimentació. És a dir, és entendre l'espai públic com una zona és com l'ampliació de casa nostra i l'espai que compartim entre tots i totes, i per tant ens hi hem de poder veure reflectits.
Veiem aquesta obra aquí a Sant Andreu de la Barca, que quedarà doncs, per un temps. L'art aquest dels murals és efímer també, no sé si és part de la gràcia d'aquests projectes, no? De com aquest mural que acabes de pintar amb el pas del temps també s'anirà degradant, o millor dit, transformant.
Bé, això és tot un debat, o més que un debat, en realitat és una mica una loteria. Vull dir que a vegades té una part de comunitari, del que els veïns i les veïnes volen. A vegades ve un veí, en aquest cas no és així, però ja es construeix alguna cosa davant i desapareix el mural, o les inclemències del temps deterioren el mural. En realitat, quan pintes sí que pots tenir una intuïció, però a vegades no tens ni idea. Ara fa poc van tapar el mural més antic que tenia a Barcelona i era del 2001, i ha sigut molt bonic veure com clar, jo era l'IE, el vaig pintar, una mica el que em passarà aquí, tu pintes i te'n vas, et quedes amb la fotografia i te'n vas, no? I en aquest cas ha sigut quan s'ha esborrat el mural a través de les xarxes, que he vist l'impacte que ha tingut i quanta gent deia: ostres, han borrat les sargantanes del carrer Entença, però si anàvem allà, tal, si era un lloc referencial, quina llàstima, perquè no s'ha protegit i tal, no? Jo vaig acabar concloent en aquell mural és, bueno, han tingut una vida llarga, s'han conservat molt bé i han sigut molt estimades, per tant jo crec que he superat totes les expectatives.
Si parlem de la teva obra, veiem una obra que podria ser similar a la que has fet aquí a Sant Andreu de la Barca. Si veiem el teu Instagram, el del Rock Black Block, podem veure una sèrie de murals de crítica social, de sobretot més activisme, no?
Sí, perquè d'alguna manera jo ja fa uns quants anys, jo ara fa 25 anys que vaig començar a pintar murals, i ja fa uns quants anys que m'hi estic dedicant professionalment. Aleshores, la meva proposta professional passa per tocar els temes de memòria, i aquí puc tocar temes que puguin ser tant de costumbrisme com el cultiu de l'olivera, com temes de memòria antifranquista o els exilis o les migracions. És a dir, amb un ingredient polític, perquè crec que la memòria en aquest país és indefectible, tocar temes polítics. Malgrat tot, també tinc la meva part, com si diguéssim, personal, que utilitzo els murals com una eina de participació. És la meva forma de militar en els moviments socials, i aleshores doncs, l'últim mural en aquest sentit, que fa escasses dues setmanes, doncs, era Netanyahu, genocida. Vale? I aleshores, igual que he fet aquest, o que he fet murals en solidaritat amb Palestina, doncs he fet murals en contra de la turistificació, i evidentment això ho faig a títol personal, però també sabem que al darrere són molts i moltes, és a dir, no és la meva història concreta, sinó la dels moviments socials als quals em dec i dels quals participo.
En alguna ocasió has dit que l'art és una missió, no una competició, que els murs poden escriure allò que la història oficial esborra.
Sí, perquè hi ha aquesta part de carrer, una mica, de la memòria popular i comunitària, és a dir, jo una mica el que busco, i de fet el projecte professional que duc a terme, que és un projecte que el leitmotiv del projecte és explicar els episodis de la història als llocs on ha passat, i és que justament la història no només és la visita del virrei o la culminació del bisbe de no sé on, sinó les petites històries que passen als safareig del poble, que passen amb els militants anònims que han estat lluitant contra el feixisme o que han estat pues això, fent de maquis, no? Aleshores jo crec que la memòria és com un puzzle i cada una de les peces és vital. Quan falta una peça no tenim el mapa complet i sempre es pot ampliar, no?
Quin percepció poden tenir els ciutadans davant d'un mural com aquest? Com canvia també la percepció d'aquests ciutadans quan passegen i veuen un mural com per exemple el teu? Canvien molt els barris amb aquests murals?
Bueno, jo crec que tenim com diverses potes, no? Perquè per un cantó tenim una dignificació dels espais en què moltes vegades l'abans i el després d'aquell mateix espai és indiscutiblement una millora, ni que sigui perquè és pintura. L'altra cosa és que és impossible, i això crec que quan a tothom li agrada és que algú està mentint, és impossible que a tothom li agrada, no? Però sí que és veritat que moltes vegades, com a mínim amb aquest tipus d'intervencions i amb temes de memòria, molta gent d'alguna manera li canvia la perspectiva sobre aquesta possibilitat d'utilitzar l'espai públic com un espai susceptible de dur a terme creacions artístiques, no? Perquè ens dona la possibilitat de no entendre l'espai públic com si estiguéssim en una botiga o com si fóssim usuaris o estiguéssim en una habitació d'un hotel en què tota la decoració és escèptica, sinó que és un lloc on ens podem veure reflectits. En aquest cas, jo el que intento és que qui es vegi reflectit siguin els veïns i les veïnes. I aleshores una de les coses boniques que m'està passant en treballar en temes de memòria és que estic utilitzant un llenguatge que és com més contemporani, malgrat el muralisme té un recorregut tan llarg com la història de la humanitat, però bueno, vull dir que vulguis o no, és algo que la gent més gran la veu com molt moderna, però quan comença a veure i entendre què és el que s'està duent, de sobte els hi genera un vincle i una emoció, i és com si destapessis la caixa de Pandora, el baúl dels records, no? I comences a veure gent molt gran que t'aplaudeix, et felicita, i tot això és molt bonic.
Si hem de fer una ruta per als teus murals, podem anar molt lluny, eh? Podem anar a Portugal, a França i pràcticament arreu de Catalunya.
Sí, principalment he treballat arreu del territori dels Països Catalans, després més àmpliament a l'estat espanyol, i puntualment no sóc ni molt menys, de fet, dels artistes que participen en aquest festival, ni amb molts que tenen una trajectòria a nivell internacional molt més llarga que la meva. Això no sé si és, bueno, no sé exactament de què és fruit, però bueno, jo crec que al final per mi és un privilegi treballar en l'àmbit local, en petits municipis, primer perquè he conegut una Catalunya que com a barceloní que mirem sempre al Malí, que sembla que tot comença i acaba a Barcelona, doncs he descobert la riquesa i la pluralitat del territori que tenim, que és excepcional, no? I quan això ho he portat i he pogut pintar Extremadura, a més pintar en un poble d'Extremadura i conèixer que la meitat de la població té família aquí i tot un seguit de vincles i tal, no? Vull dir que vas entenent, no? De la complexitat i lo bonic que és això, conèixer el territori, que no fa falta anar-te'n als Estats Units o no sé on, i que tenim coses aquí excepcionals.
I a més aquest mural que acompanya una frase, la memòria és el pont que uneix el passat amb el present, que també uneix molt i molt amb la teva obra que has fet fins ara, eh?
Sí, en realitat és una mica això que us comentava, és aquesta voluntat de portar la memòria als carrers, perquè vivim en una època en què els joves, per exemple, consumeixen moltes imatges, no? Allò amb un dit i van fent scroll, pintes una imatge antiga i la interpreten i et diuen una foto hashtag retro o hashtag vintage, no? I en realitat això el que fa és interpel·lar i intentar generar un pont entre aquestes generacions, no? I que portant-ho al carrer, i això és una cosa que he viscut, doncs d'aquí uns dies jo espero que hi hagi un avi passejant amb el seu net i li pugui explicar com jugava la palanca, no? I aleshores aquest net d'alguna manera pugui aprofundir en l'arrelament en el seu territori. No només això, sinó també generar la possibilitat que els nouvinguts, és a dir, no només és una qüestió generacional, sinó que la gent nouvinguda doncs, també pugui i tingui a l'abast i a l'espai públic eines per poder conèixer i entendre, i per tant també d'alguna manera doncs això, incorporar-se amb més coneixement a la societat.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Diferents artistes estan participant aquests dies en el Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. Recordar que aquest dissabte 14 de juny de 10 i mitja a 2 al Parc Central tindrem la Festa del Cromàtic amb la participació dels diferents artistes urbans que estan participant aquests dies en el Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. Per tant, aquest dissabte 14 de juny a partir de 2:15 del matí al Parc Central, gran Festa del Cromàtic. I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, X, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.